Dimecres 25 de juliol anem amb el darrer espai dels portaveus de la temporada del Sempre amb tu. Avui ho fem amb la companyia de Joan Pere Gómez i Eva de l'Amor, regidors del grup municipal del PDeCAT. Què tal, com estan, regidors? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, darrer dimecres d'este juliol, en què doncs, seguirem fent política al programa, ja abans d'agafar vacances. No sé si encara fan vacances vostès o no?
No fem
toca
vacances.
Treballar l'estiu.
Toca treballar.
Bueno, jo faré a l'agost, no t'enganyaré, jo a l'agost m'agafaré 15 dies, si tot va bé, la segona i tercera quinzena d'agost.
Per tant, descansa una miqueta, no?
Sí, mos anirà molt bé, també.
Anem a fer, com sempre, un repàs a l'actualitat del municipi. Després, si m'ho permeten, també els hi preguntaré sobre el Congrés Nacional del PDeCAT, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana i on hi ha hagut renovació del partit, i a més amb figures locals dins de l'executiu nacional. Se'ls sembla, comencem per l'actualitat local i bé, fem-ho a través del sector pesquer perquè coneixíem ara fa doncs, unes setmanes aquesta bona notícia pel sector de la pesca d'arts menors en el qual doncs, es reconeix els seus drets històrics de poder pescar tonyina roja i de fet doncs, ja des del 15 de juliol i fins al 1 d'octubre poden capturar les arts menors doncs, 260 quilos per embarcació. Hi ha 18 barques a la cala que ho poden fer. Des del PDeCAT, una mica com valoren aquesta notícia?
Home, des del PDeCAT ho valorem, evidentment, amb molta alegria. Entre altres raons, jo estic en contacte continu amb la Direcció General de Pesca, amb el seu director general, amb el Sergi Tudela. Més de dos cops, com a calero, li he expressat per mi una cosa que no podia ser i no pot ser el tema de que una pesca de tonyina que de manera centenària en este poble s'ha agafat sempre quan passaven les tonyines per aquí, d'aquí també ens ve el nom de la Madrava a la platja del Madrava i s'ha fet sempre, no havia dret pues, que aquesta gent no pugui agafar una tonyina que a moltes d'aquestes famílies li salva l'estiu. I per tant, jo sempre he insistit en aquesta idea, el Sergi Tudela un dia que ho estaven treballant, jo sabia que això acabaria passant, ens ho va explicar, i per tant des d'aquí vull felicitar a la Direcció General de Pesca, que crec que ha fet molt bona feina a nivell internacional, perquè aquestes coses la gent del carrer podem pensar que és fàcil de dir, hosti, és que no s'entén, i és que realment no s'entén, perquè mira que jo amb la feina de director gerent de ports vaig per tots els ports de Catalunya i no havia cap puesto que la gent entengués que no pot agafar una embarcació petita, no podia agafar una tonyina, no entenia ningú, però costa molt d'explicar, però jo penso que la Direcció General de Pesca ha fet una gran feina, des d'aquí vull felicitar el seu director general i tot el seu equip que ho han fet possible, i bueno, i content que el poble de la Cala pugui tindre aquests pescadors que des del 15 de juliol fins a l'1 d'octubre puguin, com a mínim, tindre l'oportunitat de poder fer les tonyines i guanyar-se un jornal més, i que a les seves cases puguin entrar alguns eurets més. I això torno a explicar, és que això no va en detriment de cap altra empresa. Això no vol dir que vagi en detriment, que quan un parla com ara he parlat jo, vaig en contra del grup Balfegó al revés. El grup Balfegó s'ha de guanyar la vida, però pensem també que aquesta gent que ho han fet tota la vida també han de poder agafar les tonyines de manera controlada i per tant és una bona forma de començar un greuge que havia sigut per mi ara d'una forma pues, que no s'entenia i per tant content que el grup Balfegó sigui una empresa líder a les Terres de l'Ebre a nivell internacional pel tema de la tonyina, però també contem perquè hi ha una sèrie de pescadors que tota la vida han agafat tonyina que la puguin seguir agafant. I des d'aquí aprofito el nom del grup municipal del Partit Demòcrata, és també, pues, ja ho han fet, però tot no repetiu, i així també vaig fer com a grup municipal, però també vam fer com a gerent de ports, que ens han ficat a disposició també del grup Balfegó per tot el que li fes falta amb el trist incendi que va tindre. I a partir d'aquí estic convençut que una empresa potent com aquesta pues, serà capaç de sortir-se'n com ho han fet sempre. I mai millor dit, se'n sortiran de les cendres on han de ser una empresa puntera al món com han fet fins ara. I també, sobretot, vull agrair a tota aquesta gent i a la cofradia i a l'Acció General de Pesca que del 15 de juliol d'octubre puguin agafar les tonyines que de manera injusta no les podien agafar. Per tant, crec que han pogut tancar el cercle.
A punt pesquer per obrir el nostre espai del portaveus. Anem a qüestions directament relacionades amb el nostre ajuntament, amb el nostre consistori. Des del PDeCAT, a través doncs, de les xarxes socials, doncs, venen explicant o venen denunciant doncs, que el municipi està amb obres, en plena temporada turística i són força crítics sobre aquesta qüestió. Per què
ho consideren? Evidentment, el perquè és claríssim. Un poble turístic que estigui immers contínuament en obres en plena època turística, el perquè és evident. Al mig del poble que s'estigui fent el pàrquing, que és una obra que crec que, bueno, que és positiva pel poble, però el juliol s'ha de fer. S'havia d'inaugurar per Sant Pere, crec. Estem a 25 de juliol i encara no s'ha fet, no ha començat en funcionament. La pregunta és ben fàcil, la resposta. Hi ha molts mesos d'hivern durant els quals se poden fer les obres. No cal, no crec que sigui necessari esperar al juliol, al juny, que és quan se van començar, per a començar unes obres d'aquesta magnitud. Cap obra s'ha de fer a l'estiu. De fet, a les ordenances no es deixava fer, crec que és a l'agost, almenys, no es deixa fer obres als particulars. Llavors, per què fem des de l'Ajuntament obres públiques? Si se comença a l'octubre, n'hi ha pues, 6 o 7 mesos cap endavant per poder fer una obra que és necessària i que és molt aprofitosa per a l'estiu, perquè realment tenim falta de pàrquing i és una obra que es necessita i és útil, no? Però no li veig la coherència de començar el juny i estar tot el juny i tot el juliol fent obres deixant el carrer tallat, sent caòtic, perquè de fet contínuament els cotxes pitant tots els matins, perquè clar, evidentment se fan les obres, hi ha els formigoneres, la maquinària, lo que comporta una obra d'este tipus. I clar, no veig, a més, quan ja se podrà ficar en funcionament el pàrquing, quasi tindrem una setmana o dos de turistes. Potser ja no caldrien, ja més aviat haguéssim pogut fer-lo al setembre que no al juny. Llavors, clar, aquesta és una queixa que no és que la tinguéssim, que nosaltres veiéssim que també, sinó que rebem contínues denúncies i missatges de la gent del poble que no entenen com se pot fer una obra d'aquesta magnitud en ple estiu.
No puc afegir res més del que de l'Eva, perquè estic d'acord al 100%, i un tegades comentem, per exemple, l'Eva comenta que ella el pàrquing lo troba, i jo, per exemple, personalment, jo no faria un pàrquing, però el que els dos coincidim, tant l'Eva com jo, és que o fas pàrquing o no fas pàrquing, però l'estiu no. Un debat és estudiar si l'hem de fer o no l'hem de fer el pàrquing, però l'estiu no, i amb això sí que penso que el 100% de la gent està d'acord. És que han tingut tot l'hivern per fer-ho, i amb això vull enllaçar amb el passeig marítim. El passeig marítim, al final, han tret ara les tanques que havien, però és que si no el passeig marítim, aquella, el que és la barana, encara està inacabada. No està acabada la barana. Home, per vergonya, gràcies a les fotoqueixes del grup municipal nostre, han tret les tanques, però tu vas al passeig marítim i la barana encara no l'ha acabat. I a mi me fa molta vergonya. Home, i clar, i que la resposta del regidor d'Obres i Serveis, el senyor Antonio Espuny, sigui és que resulta que el personal de la brigada mos fa vacances a l'hivern. Home, un poble que, a banda de la pesca, viu del turisme, que mos digui que la brigada que treballa de l'Ajuntament, per tant, qui dona les vacances és el responsable de la brigada, doni vacances a tot el personal a l'hivern, i que a l'estiu, que és quan el poble està perfecte perquè vinguin els turistes, tinguéssim el poble empantanegat amb obres, amb el passeig marítim inacabat. Aneu i mireu-ho, no està acabada la barana. Lo del pàrquing, que no cal que afegir res més, perquè és veritat, nosaltres no hem volgut ficar el dit a la llaga, però és increïble la quantitat de gent que mos ha dit, per favor, denuncieu públicament. I això, clar, arriba un moment que dius, mira, l'altre dia vaig tenir la gran sort de ser pregoner de festes a les festes del Carme, la Verge del Carme. I anava parlant amb l'alcalde de l'Ampolla, l'amic Paco Arassa, quan veníem. I em queia la bava de veure aquell poble. Tots els detalls cuidats, aquelles faroles amb les plantes i els testos ben ficats, aquells carrers nets, tot polit. I jo dic, com t'ho fas? Home, és que nosaltres a l'Ampolla treballem per quan arriba Setmana Santa cap a l'estiu tenir el poble perfecte. A l'hivern ens podem permetre el luxe de no fer segons què, però a l'estiu ha estat impecable. I d'aquí ve, i li estic agraït al senyor Paco Arassa, que em va trucar i em va dir-me, Joan Pere, me garantitzes que l'obra que hem de fer el passeig marítim a l'Ampolla la tregada per Sant Joan? I recordo que li vaig dir que no li podia garantitzar. I em va dir, pues no la facis, perquè l'Ampolla a l'estiu no vull obres. I mira, tenia raó. Hòstia, i tant costa, però és que te'n vas... Ara mira, ara demà vaig inaugurar una obra, un passeig marítim nou que han fet a Cambrils, amb l'alcaldessa de Cambrils, delegat del govern. També vam fer el mateix, l'obra vam parlar amb l'Ajuntament, la vam començar abans de Semana Santa, però és que la condició de quan era que estigués acabada per juny, Això fan tots els pobles turístics, no només. I aquí a la Cala sembla, per desgràcia, que vivim en un altre món. I és molt penós el del parc. I ara mateix estem aquí parlant amb tu i és que és increïble. Aneu a la tarda també al parc Ineste, tot el que és el lateral ple de cotxes mal aparcats. I la pregunta és, ho dia la Eva, mos van dir per Sant Pere acabat. Estem a dia de... Quin dia estem ja de juliol?
25 de juliol.
25 de juliol. I resulta que... jo encara no ho he vist, que estigui això acabat a l'agost, perquè ara ve els detalls. Han de ficar les tanques, han de pintar, han de saber com la zona blava. Acabes, per tant, això ja... Torno a repetir, és molt fàcil dir que la culpa és dels d'abans sempre, però és que la falta de planificació d'aquest equip de govern és increïble. I jo no vull que parléssim ja sobre la neteja i manteniment dels carrers.
Ara després ho comentem. Bé, el cert és que el 2009 aquest aparcament també estava en obres, en ple estiu. Ho dic perquè molta gent també ho ha comentat i fins i tot doncs, des del govern ho han recordat en algun programa d'aquesta ràdio de que en l'antic govern va ser quan es va fer durant l'estiu les obres del pàrquing soterrat de les escoles velles, també.
Entenc que com se va fer, que com se va fer abans s'està seguint fent tot el mateix que es feia abans, entenc. No, vull dir, clar, és que com dius això, és que potser se segueix la mateixa línia, no? Suposo gastar en altres coses que no són bàsiques, com dinars o celebracions, com ara la Vela Llatina, que és una herència del passat també, que és la tretzena edició, que també s'acomiadava als participants de la Vela Llatina a sopar, com aquest any s'ha fet, com l'any passat s'ha fet. Bé, si no tenim capacitat de rectificar i de millorar, pues bueno, estem en un govern que continua exactament en tot el que es va fer malament en l'època anterior. És una mica incongruent, la veritat. Però bé, si dient que abans se feia igual ja estan tots els pecats perdonats, pues bé, perfecte, seguim així.
No, penso que l'Eva ha estat molt clara, però és que a part amb una cosa que em fa, si em permets, llàstima que això és ràdio, perquè si la gent me veigués ara me veuria riure, i més que riure sí que somrient, perquè el 2009 i em fa molta... somric per no plorar, mireu, la diferència ho ha explicat molt bé la Eva, però o sigui, tot el que es feia abans malament, l'excusa és quan ara es fa algo malament, és que abans també es feia, clar, i té raó, abans se criticava que s'invitava a la banda, s'invitava a la Vela Llatina, s'invitava als quintos, s'invitava no sé què, que no ho critico el d'abans, però és que ara també ho fan. Però clar, com que abans se criticava, però ara no es pot criticar. Abans se criticava que es feia malament no sé què, ara també ho fan. I tu acabes d'analitzar i dius, què ha fet aquest ajuntament, aquest equip de govern, diferent al que es feia abans? Una sola cosa. El concurs de la morra. No han fet res més diferent. I dius ara, però clar, però a part, el que diríem, incompetència. I t'explicaré per què. Amic Dani, el 2009, clar que es van fer obres, perquè amb una diferència, aquesta obra és una obra d'un mes, mos van dir-nos, com a molt, que jo sabia que un mes no es podia fer, perquè jo ho sabia que es podia fer un mes, ni jo ni cap dels regidors, com a molt dos mesos, fer un pàrquing de dues plantes com se feia aquí, no era una obra de dos mesos, era una obra d'un any i pico, i per tant, en algun moment s'havia de començar, perquè t'agradava o no t'agradava, un estiu lo tocaves. Un estiu lo tocaves. I si no es feia, quan se va començar a fer l'obra, tocaves dos estius. Escolteu bé, eh? Si no es començava just abans de l'estiu, tocaves dos estius. I per tant, aquell govern va prendre la decisió de dir, fem-ho ara ràpid i posiguem un estiu. Això és com la Sagrada Família. La Sagrada Família, tots sabem que no es... Per exemple, perdoneu-me, les obres del Camp del Barça, tots sabem que no es farà en dos mesos. I per tant, s'haurà de planificar. Aquella obra del pàrquing, amb el seu temps, el 2009, durava més d'un any i per tant s'havia d'haver planificat. Però amb una diferència molt gran. S'ha de fer una política importantíssima que es va pintar els carrers i es van buscar més aparcaments. Recordeu, s'ha de fer l'aparcament aquell que hi ha a l'entrada del poble dels camions, s'ha de fer dalt del mercat, s'hi van buscar més aparcaments pel poble, s'hi va ficar més policia local per intentar dirigir tot el tema de la circulació. A l'entrada del poble, si recordo també aquí, el carrer principal, l'Avinguda Batlle de Pitjoan, s'hi va fer de carrer únic i es va fer pujar pel carrer Mònica. O sigui, darrere d'aquestes obres va haver una planificació. Ara, és que ara és un desastre. No hi ha cap planificació darrere. Tu parles de regió de governació i dius què s'ha planificat. Al revés, no sabem encara si anirà a zona blava. La gent té menys aparcaments. I l'excusa és dir-nos que el 2009 se va fer? Més que, perdoneu, més que som ric, però no plora. És que on està la planificació? Com ens poden dir aquesta excusa tan barata? Aquella obra no era una obra normal, no era una obra d'una planta en superfície, era un pàrquing, i per tant tots sabien que ocupava més d'un any, però havia d'haver una planificació. Per tant, el que demanem, per favor, deixem-nos de parlar ja del passat. Porten 3 anys governant. Com parlaran del futur? Com parlaran de les coses que volen pel nostre poble? Quan?
Sobre el tema de la circulació, sobre el futur aparcament de superfície, però també doncs, de la resta de zones del municipi, en el darrer plenari del mes de maig, si no vaig mal equivocat, es va aprovar una nova ordenança de circulació doncs, que feia alguns canvis importants en la manera d'entendre certs punts del municipi, reunificació de càrregues i descàrregues, la possibilitat d'implementar zones verdes i zones blaves, etcètera, etcètera, al nostre municipi. Sobre aquesta qüestió també volen parlar i es pregunten des del PDeCAT doncs, què s'ha anat fent no? o com s'està implementant aquesta nova ordenança al municipi.
Bé, la modificació més important de l'ordenança va ser sobretot la reducció de les sancions,
correcte.
Perquè van haver moltíssimes queixes a l'Ajuntament, segons l'alcalde, i es va decidir ficar mans a l'obra en aquesta qüestió. I després, justament preveient, suposo, les obres del pàrquing i el futur, m'imagino, pues s'ha volgut incloure els punts de les zones verdes o les zones blaves, que no se sap ben bé com se farà ni quina és la planificació, però tenint la previsió per si a cas, per no anar modificant l'ordenança cada 2 mesos, suposo. Però bé, clar, també des d'aquí volíem preguntar realment si juntament en aquesta ordenança, en l'aprovació de l'ordenança, en la reducció de les sancions, en totes aquestes mesures, realment se fa un seguiment des de l'Ajuntament o des de la policia? Quins canvis han hagut? Bé, això ho deixem una mica a l'aire perquè ens agradaria saber una mica com està el tema.
En la línia del que deia la Eva, nosaltres parlem de la policia local, és el que comenta, ens queixem que fiquen moltes multes, però tenen raó. Si no volem ficar tantes multes pel tema d'aparcament, traiem línies grogues, però si resulta que el poble ens fem un fart de ficar línies grogues. Ara mireu, l'única planificació que ha fet aquest Ajuntament ha sigut ficar més línies grogues, ficar més zones d'aparcament que no es pot aparcar. Per què? Perquè ells preveien que teníem el pàrquing este de les Coles Velles i, per tant, se podien traure places de pàrquing del mig del poble perquè ficaven places dalt de les Escoles Velles. Però què ha passat? Que el pàrquing de les Escoles Velles sigui sense funcionar, però tu has ficat un munt de línies grogues dient que no pots aparcar al voltant de l'Ajuntament i els carrers principals. Per tant, la policia local, i amb raó es queixa, de que si un policia local veu que un cotxe està aparcat amb línia groga o està aparcat amb una zona de minusvàlids o està aparcat en un lloc que diu prohibit aparcar, ells tenen l'obligació de multa. Si no volen que multin, traiem les línies grogues. I una altra cosa, se'ns va criticar. També es criticava abans que hi havia poca policia. Tots som conscients que estem en baix zero. Jo m'he trobat, ens vam trobar un cas que realment la policia local no actua perquè no tenen prou efectius. I quan arriba l'estiu estan sense efectius. I què es pensa fent això? Pues se segueix també una vegada més parlant del passat. I les ordenances estan molt bé, però no es tracta de fer lleis, no es tracta de fer ordenances, es tracta de fer-les complir. I em sap molt de greu, però l'ordenança que han fet, l'han fet, però l'estem complint. Et contesto jo, no. De què ens van les ordenances, doncs? Un dia surti el ple, vindré a la ràdio i dic que han fet una ordenança de no sé què. Com parlar l'ordenança dels gossos. Parlem de que ja podem fer ordenances, prohibir els gossos. Però ho fem complir? No. I així siguin tan tranquils, però clar, és veritat, la culpa era d'abans.
Parlem sobre el bon repòs, tant de l'edifici com del parc, perquè l'edifici és notícia aquesta setmana. El parc, doncs, també, en aquest cas, doncs, n'ha sortit diverses qüestions, com per exemple doncs, el futur ús de l'antic bar del parc del Bon Repòs, que s'està reconvertint en un casal de joves. Comencem per aquesta part, si els sembla, la part del parc. Des del PDeCAT es pregunten doncs, com estan els treballs, no? com estan les obres.
Sí, ens ho preguntem perquè realment va deixar de funcionar com a bar, jo diria, fa un any i mig, pel desembre del 2016, crec. Ja fa un any i mig que es va deixar de funcionar. I aquest any, vist potser la impossibilitat de trobar algú per a poder fer-se càrrec del bar, no sé, les raons ja se m'escapen, se va decidir canviar l'ús d'este bar, a canvi de bar, fer un local destinat a la joventut i bé, se van fer les obres de reformes, però bé, ja fa uns quants mesos que s'han acabat i està igual, ni sabem quin serà el destí, perquè bé, el destí final serà per la joventut. Concretem una mica, perquè per la joventut què vol dir? En què se farà o quines activitats hi haurà? Serà pel racó dels joves o serà per altres edats de joves que no són compreses dins del racó dels joves? No se sap perquè no hi ha cap planificació encara, no se sap, ningú sap. S'han fet les reformes i ara allí, al Parc de Bon Repòs, una zona molt, molt atractiva a l'estiu, on hi havia una terrassa i hi havia molta vida. A més, és un lloc on se fan activitats, se juga al futbol, hi ha la pista que nova que s'ha fet ara últimament, on hi ha, diumenge van haver exhibició de patinatge. Pues, clar, allí trobem a faltar realment un bar o una guingueta o algo, perquè això era una altra condició. Se destinaria el local a qüestions de joventut. Però també se veia la necessitat de ficar una guingueta allí, encara que fos temporal per les èpoques d'estiu o primavera, estiu i tal. Bé, el Parc de Bon Repòs està totalment mort en instal·lacions, però que no es fan servir per a res. Clar, és una llàstima.
Suposo que volia dir que ahir es va haver cinema a la fresca, perquè per això...
Bueno, sí, cinema a la fresca i a part també va...
Diumenge, cap de setmana, altres activitats, exacte.
Amb la llei de la Eva, el Parc de Bon Repòs hauria de ser el centre neuràlgic de la vida d'este poble, perquè no tenim cap altre parc. A vegades jo sé que es fica molt, a vegades no es fica en valor coses que s'han fet. Jo recordo que el Parc de Bon Repòs era un recinte tancat al qual era privat, i avui l'hem obert, avui està obert al públic, avui és el poble, no perquè sí, abans hi havia una tanca, era de la família Vila, igual que era la pista Pervi, que ara hi ha un supermercat i dalt hi ha un bloc de pisos, allò era un privat, i avui dia s'ha obert al públic, i avui dia podem gaudir, però és una pena, ara és que és normal que ningú vagi allí. Està brut, està deixat, el que torno a repetir, està molt bé que ens diguin que volen ficar una cosa pels joves, segurament ho ficaran el més abans de les eleccions, i està clar, perquè les eleccions són al maig del 2019, i ho ficaran, segurament ho obriran, ho inaugurarem per la Candelera, quedarà molt bé electoralment parlant, però com pot ser que per l'estiu tinguéssim allò mort? I ens van dir, jo ho recordo com si fos ara, l'alcalde va dir, escolta, un dia veniu amb mi, que us explicaré com va el casal de joves, també mirarem aquell lloc que podem ficar un xiringuito, perquè és que la gent mos ho demana. Jo que, per exemple, recordo com si fos ara, quan portava el meu fill, ja no fa dos dies, home, anaves al Parc de Bon Repòs, prenies la cerveseta, estaves amb la dona, i veies el xiquet jove als columpis, l'altre jove al camp de futbol, l'altre corria per allí, havia una vida increïble en aquell parc. Això mos ha encarregat i mos va dir, mos l'alcalde, recordo, vindreu amb naltros, farem una volta i mirem quina solució podem trobar, mirem de ficar un xiringuito, amb una terrassa, mentre no decidim el que fem al parc. I jo vaig dir, jo no puc, perquè pels els dies aquests no podia dir, però tranquil, que vindran tu, la regidora, la Eva o la Sara, que estaven allà amb mi, i l'altre dia els vaig preguntar, on han anat mai a mirar el parc del Bon Repòs i s'ha dit que es faria, i em diuen tant la Sara com la Eva que no s'ha fet res. Per tant, és que on està la planificació? Un altre estiu, un lloc tan bonic com este, el bar tancat, no sabem què es vol fer dins, si per joves o no per joves, si convençut que abans, tranquils, que per la Candelera ho inaugurarem perquè en campanya electoral, com aquí diu, però i aquest estiu la gent que vol anar a portar els seus fills i tot s'han de portar a Cantimplora, al Bocadillo, perquè un lloc tan bonic com aquell no tenim a ningú. Però escolta-me, és tan fàcil com fiquem un lloguer, si ningú pot pagar el lloguer, un lloguer de un euro al mes, però qui ho agafi per dir alguna cosa, que se l'obligui a fer unes obres, que s'obliga a fer un lloc perquè puguin anar els joves i se l'obliga a fer unes obres i fer una concessió llarga perquè aquesta gent pugui amortitzar, per exemple, 25 anys pugui amortitzar el local i tu després puguis donar un servei al poble. Perquè al final l'Ajuntament no ha de buscar amb el bar d'aquí de la plaça del Bon Repòs, no ha de buscar ingressar diners, el que ha de buscar és que doni servei. I si fins ara s'ha demostrat que amb els preus que es fa pagar no hi ha cap empresari, no hi ha ningú que ho ha portat, que li surten els números, pues baixem lo lloguer, però intentem de fer les obres i que això sigui rentable. Al final el que hem de buscar és el servei públic, i el servei públic no existeix. I el més important, el parc del Bon Repòs està abandonat, deixat, i aneu, per favor, ple d'herbes. És que fa pena i jo crec que no ens ho mereixem, això, la gent del poble.
Parlem de l'edifici, perquè aquesta setmana, divendres passat, l'alcalde anunciava que s'estan doncs, fent els tràmits per intentar declarar doncs, l'edifici de l'hotel Bon Repòs com a bé cultural d'interès local. Per tant, donar-li una figura de protecció a l'equipament, a l'edifici, que eviti, en definitiva, doncs, un enderroc d'un edifici singular històric del nostre municipi, dels pocs, que es pot dir que hi ha a l'Ametlla de Mar encara avui en dia.
Creiem que és positiu, que es considere un bé cultural d'interès local, per evitar pues, que possibles construccions d'edificis o... Però bé, seguirà sent privat, m'imagino, i però bé, a banda d'això que sí que és positiu, que estem molt contents i està molt bé, però clar, si no se cuida l'entorn no li veig massa la gràcia, perquè si allò sembla la selva amazònica, per la banda de tras, per la banda de davant el carrer està fet malbé, la cera igual, pues també s'haurà de demanar una mica que es rehabilite potser la façana o que es cuiden una mica els detalls, perquè estem al mig mateix del poble. No es tracta de tindre una antiguitat en estat de conservació pèssima, també, no? Vull dir, si és un local, així és un bé cultural d'interès local, si realment s'acaba aconseguint i és així, jo demanaria, o nosaltres demanaríem, que realment que es mantingui i que es faci una mica una estèticament que es tingui cura.
Anem a parlar de temes de neteja. Abans ho apuntàvem del Parc del Bon Repòs. No sé si volen parlar d'altres punts del municipi, d'altres espais del nucli urbà, també de les urbanitzacions, sobre el seu estat de conservació.
Bé, és que constantment estem denunciant, és monotema quasi a la nostra pàgina del Partit Demòcrata. Estem rebent constantment fotos de veïns de les Tres Cales i de les urbanitzacions i de Calafat del lamentable estat de conservació dels carrers, de la deixadesa, dels contenedors bruts, de ple de brutícia, que tot això hi ha molta part i molta culpa de la gent, de l'incivisme. Però davant de l'incivisme pues, s'haurà de reaccionar d'alguna manera i també s'haurà de netejar, també s'haurà de podar, també s'hauran d'arreglar els parcs i jardins. Les herbes seran incíviques, però són el que són herbes i van creixent si no es van tallant. Llavors, clar, hi ha molt d'incivisme, però l'administració ha de fer alguna cosa. Cuidar els detalls i, sobretot, neteja i cuidar també, a part de les organitzacions, que és evident que paguen els seus impostos com tothom, també al poble estem igual, no cal anar a les urbanitzacions o a les platges o al GR, que està també una mica deteriorat. Al mig del poble és que és l'entrada mateix, quan entres al poble, abans d'entrar, ja entres i veus tots els matorrals sense podar. Pues tampoc no costaria res podar. A més, sí que costa, evidentment, tot costa, però és que aquestes coses sí que es poden, sí que té capacitat l'Ajuntament de poder-ho fer, d'arreglar els jardins i els parcs públics. No es tracta de fer grans obres, evidentment que no, però aquestes coses s'han de fer, s'han de cuidar els detalls, i més en un poble turístic com és el nostre.
No, crec que ho ha dit, no tinc res que afegir, ho ha dit tot la Eva, i només amb el sentit de que a vegades parlem també de planificació. Per exemple, només per afegir alguna cosa que no ha dit l'Eva, seria el tema, per exemple, quan han ficat les passarel·les a les platges. És un tema de planificació. Abans altres se ficava quan tocava. Ara mateix vas a veure aquelles passarel·les que l'altre dia, que ho ha comentat molt bé l'Eva, en el sentit de que és la gent que mos... I si fiquéssim totes les coses que mos arriben, no pararíem, i moltes realment les discriminem. Però l'altre dia, clar, mos feien unes fotos, una gent que va passejar, de l'estat de les passarel·les que han ficat a la platja de l'Alguer. I l'altre dia també ens parlàvem gent del càmping que se mos queixa de la neteja de la platja del càmping. I clar, i lo de les defecacions dels gossos és que arriba un moment que és insuportable. Però clar, que només fem prohibir, no es pot prohibit gossos, i després fem alguna cosa perquè això sigui evitable, no es fa res. I per tant, des d'aquí volem dir, home, que està molt bé que l'incivisme és la clau perquè no passi, però clar, sumat a l'incivisme també hauria d'haver una acció de l'Ajuntament, que per això governen, per això van dir que farien un poble millor, i és que realment el que veiem, l'única acció que veiem per part de aquest equip de govern és dir que abans, clar, ara mos diran igual que el pàrquing, que abans els gossos també defecaven, doncs sí, molt bé, doncs d'aquí 50 anys els nostres nets també els direm que fa 50 anys els gossos també defecaven, però jo penso que vas a altres poblacions i com a mínim intenten corregir els efectes, que aquí no es fa res.
A nivell social, d'alguna forma, hem passat festes de Sant Pere, hem passat ara fa dos caps de setmana a trobar la Vella Llatina, diverses activitats de l'agenda de l'estiu, encara ens queden moltes més al calendari, una mica, doncs, una valoració per part del PDeCAT de com estan anant, doncs, la part més lúdica i festiva d'aquest mes de juliol.
Bé, a veure, la programació...
I també moltes activitats esportives, no només...
Sí, evidentment, sí. La programació, doncs, crec que no hi ha res, cap novetat. Potser esta setmana faran alguna cosa de circ, potser una activitat relacionada amb el circ, però bé, són, bueno, activitats d'estiu, que estan molt bé, i dic que estan molt bé perquè realment són el mateix que es feia quan estava jo de regidora de festes. Llavors, evidentment, ho trobo molt correcte. I bé, també hem de donar les gràcies a la col·laboració de les associacions com la Banda de la Cala, que gràcies a elles també se poden omplir estos espais lúdics i festius. La Banda de la Cala, la Coral de Verge Candelera, i altres des de la banda esportiva, pues, també hi haurà les exhibicions de Kempo que van haver, les exhibicions de rítmica, les exhibicions del twirling, del patinatge. Bé, tot això, vulgues o no, són activitats que no costen res a l'Ajuntament perquè no s'han de contractar, i omplin una mica les tardes estivals, i bé, la veritat que la col·laboració de tothom, pues, se pot anar fent un estiu molt correcte.
Aquí, permetem afegir, ho dic perquè, clar, sempre es parla d'abans, però, i ho dic perquè ara ho ha dit l'Eva era la regidora de festes i cultura, i diu, com no ho trobaré bé, i és veritat, tu agafes un programa de festes de l'últim any que la regidora Eva va ser la regidora de festes, i diu, i ho mires a mare, i es fa exactament el mateix, però amb una diferència. I la diferència, permeteu-me, ja està, existir la diferència, i és que, per exemple, jo avui de manera aleatòria he vingut aquí a la ràdio, i de moment m'he trobat dos butlletins setmanals, d'acord? Dos butlletins setmanals, els tinc aquí damunt, un del 6 de juliol i l'altre del 15 de juny. I dic de manera aleatòria perquè els he trobat aquí, i el director de la ràdio, el senyor Dany, li he preguntat, dic, puc escriure? Em diu, sí, per tant, entenc que estaven aquí de manera aleatòria. I miro i veig quatre fotos. A les quatre fotos surt, en portada i de manera al mig, el senyor Jordi Gazzeni. Quatre fotos, el senyor Jordi Gazzeni, les quatre fotos. De les quals, a les quatre fotos, n'hi ha una, evidentment, no estem naltos, perquè és quan a Jordi Gazzeni ens diu que han elegit cap de llista d'Esquerra Republicana, però altres, els regidors del PDeCAT, estàvem. Saps què passa? El que passa és que quan se fan les fotos, no sé què passa, ja podem estar, però com que ens hem de ficar als extrems, ens tallen sempre, no sortim. Just ens tallen, per exemple, n'hi ha una molt xula, quan abric la pàgina, que és molt curiós, que es veu les festes de Sant Pere, i que jo com a gerent de port, si em permeteu, doncs ahir era una institució, perquè estava en una llotja de la qual depèn de Port Generalitat, i es veu la consellera, l'alcalde, la consellera, el director general de pesca, l'alcalde, i jo al costat estava. Se me veu un trosset de peu, també tallat. L'acte que de... Clar, la diferència està que abans se queixaven de que el tema de la ràdio i el tema dels quatre cantons només era per l'equip de govern, però com a mínim havia un apartat als quatre cantons que l'oposició podia donar les seues opcions. Ara quina diferència hi ha? Que ara directament no podem sortir mai amb este butlletí municipal perquè se mos diu que només és acció de govern, i quan anem als puestos, com que ja mos fan ficar als extrems, com per exemple l'altre dia mos van invitar-nos a l'entrega de copes del Futbol Platja, jo vaig cada any, i estàvem la Sarai, la Eva i jo per dir alguna cosa, la Eva va marxar just quan se va acabar, a la triada de copes diu, no cal, no, jo no em quedo, es quedeu vosaltres, però bueno, clar, la sorpresa és el mateix, que estàs allí, però et fiquen en un extrem, a la foto et fiquen, a la, et fiquen al costat, te tallen a la foto i a més no et donen cap copa, però et fan estar allí fins al matí, que la sala jo igualment estaven. I des d'aquí vull dir que clar, abans també podríem dir, abans se criticava que el govern, només sortia el govern, però com a mínim mireu els quatre cantons, l'oposició sortia, tenien un espai i sortien a la ràdio, a les fotos no els tallaven, i ara la diferència està que nosaltres no sortim i quan anem als actes és que ja ens en riem, perquè diem, ens fiquéssim o ens fiquéssim, mos tallaran, i així és. I segona vegada mos fiquem una miqueta al mig, busco una foto que nosaltres no estàvem, i per tant des d'aquí també pensem que els mitjans són mitjans públics, no de l'alcalde i de l'equip de govern. Nosaltres també representem el poble, i ja ho sé que sap greu quan dic això, però és que este grup municipal del PDeCAT és el que té més regidors i el que ha tingut més vots. Representem a la majoria del poble i se'm es margina cada vegada. Cada vegada. I des d'aquí permeteu-me que féssim una queixa pública. No pot ser aquesta marginació. Deixem-nos ja parlar del passat. I home, i pensem que nosaltres no som gent apestada, eh? També, home, si volen, ja no sortiré, ja em fico a l'extrem. Però com a mínim els regidores i el regidor Maria, fiqueu-los, perquè és que realment al final fa vergonya, torno a repetir, eh? He agafat dos butlletins de manera aleatòria, quatre fotos, al mig dels quatre fotos l'alcalde, nosaltres estem aquí amb lo de l'ambulància a la Sarai, amb lo de les obres portes del nou espai municipal per de cal estàvem tots els regidors, amb lo de l'Ajuntament Celebre també estava jo, però nosaltres no sortim mai cap foto. I com ens fiquem a la foto d'això, se mos talla el que jo us diu, no sé si diu Photoshop, pot dir-li com vulguis, però s'agafa, allà no sortim naltros. Ja et dic, jo amb una foto surt, me surt el peuet. Però clar, és molt difícil conèixer que estic pel peuet. Però això és molt greu, eh? Jo en aquella foto no estava com a regidor. Estava com un càrrec institucional. Estava com a ports. I també se'm talla. Home, realment, què dius? No fem el ridícul? No pensem que això és fer el ridícul? Bueno, però siguin així, clar, però és veritat, abans també es feia, no me n'en recordava, perdoneu-me.
Deixem de banda el bloc municipal i anem a parlar de tots els temes de partit, d'alguna forma, perquè justament aquest passat cap de setmana va tenir lloc un congrés nacional del PDeCAT, un congrés nacional on hi van assistir regidors del municipi i on precisament vostè, senyor Gómez, doncs va sortir escollit com a un dels membres de l'executiu nacional després doncs, de tot aquest cap de setmana on s'ha debatut doncs, la ponència de cap a on ha de tirar el Partit Demòcrata a partir d'ara, com fer aquesta transició cap al moviment impulsat per Puigdemont i, entre d'altres, doncs, de la Crida, i també, doncs, d'alguna forma, per desencallar la presidència després doncs, de la renúncia a Marta Pascal, a seguir coordinant generalment el partit, i doncs, a David Bonvehí, que juntament amb Míriam Nogueras encapçalaran el PDeCAT a partir de ja mateix. Una mica, quines sensacions tenen, quines valoracions tenen del nou full de ruta, si es pot dir així, que el PDeCAT ha aprovat i, per tant, doncs, comença a treballar des de ja mateix, com dèiem.
Nosaltres vam anar al Congrés, vam estar al Congrés i el diumenge, el de votacions, hi havia uns tres delegats, que estava la Sarai, la Eva i jo mateix, i vam poder participar del debat. I estem contents, de fet estem contents perquè una cosa que jo sé que a la gent li costa d'entendre, però és de que alguna cosa estirem fent bé quan des de l'any 80 totes les eleccions al Parlament de Catalunya les hem guanyat, no? I les hem guanyat perquè sempre hem sigut vanguardistes i hem sabut què volia el poble de Catalunya. En aquests moments hi ha un moviment importantíssim que es diu La Crida, a la qual encapçala el mateix president Puigdemont i el mateix Jordi Sánchez. El president Puigdemont exiliat i Jordi Sánchez, tots sabem, el líder de l'Assemblea Nacional de Catalunya, líder social també injustament empresonat, i a la qual hi ha molta gent, entre la qual ens considerem el grup municipal, els regidors i els congressistes que vam anar a l'assemblea del PDeCAT, en la sala de la comissió, que pensem que nosaltres hem de ser un partit que ens hem d'obrir la societat, a la qual és un partit transversal, lo qual hem d'anar cap a l'esquerra, per tal mos estem definint cada vegada més que és el que som la gran majoria, un partit socialdemòcrata, i que la independència i la creació de la república ha de ser una condició sine qua non a la qual no podem renunciar. I això representa el president Puigdemont, això representa Jordi Sánchez, això representa Quim Torra, i això representen els tres consellers injustament empresonats, com pot ser el conseller Rull, el conseller Turull i el conseller d'Interior, Quim Forn, que cal recordar que Quim Forn ja porta 3 vegades més dies a la presó que Díaz va ser conseller, però que va donar la cara per tots, sapiguent que podia anar a la presó. Per tant, això demostra la qualitat humana i l'empatia, i més que l'empatia, vull dir, i el sacrifici que aquesta gent està fent pel nostre país. I per tant, pensem que la línia és la correcta, a la qual existeix un partit, que és el PDeCAT, que ha de ser, si em permets, una gestoria d'este gran moviment, però el PDeCAT no pot estar per damunt d'un moviment que és la Crida, que és Junts per Catalunya, que el que volem és la implantació de la República. Un partit que abans ho explicàvem, i clar, analitzeu bé. El número 1 era el Carles Puigdemont, per tots sabuts, al igual que els altres exiliats i els altres empresonats, una persona que està donant la vida pel país. Perquè el número 2 era Jordi Sánchez, i Jordi Sánchez ve de l'Assemblea Nacional de Catalunya, que era el líder. L'actual president, Quim Torra, també independent, igual que Jordi Sánchez, també ve d'Òmnium Cultural. La Laura Borràs, tots sabem quin és el seu lideratge i d'on ve i d'on prové. El cap de llista d'aquí de Tarragona, per Junts per Catalunya, venia d'Esquerra Republicana. La que era la número 2 era la que era l'exdelegada del govern del Partit Socialista, però que realment no renunciava a la República. Per tant, és un partit Junts per Catalunya que passa les fronteres d'un partit monolític. I amb això ens sentim a gust, i permetem, ja que m'ho has preguntat, com que el conseller Rull no podia estar a l'Executiu Nacional i el conseller Damià Calvet tampoc, per un tema d'incompatibilitats que té el nostre Congrés, se'm va demanar per part dels dos que formés part jo d'aquest Executiu Nacional. I evidentment al conseller Rull a la presó no li penso dir mai que no, perquè si fa un sacrifici, per molta feina que tingui, el sacrifici que jo faré dient que sí, que per mi és un orgull, és molt menor al que faig cada dia a la presó. I per tant, molt orgullós de que un calero avui en dia estigui a l'Executiu Nacional representant, torno a repetir, no represento a la cala, no represento a la selecció, sinó que estic a nivell nacional. I per tant, que d'estos 15 escollits que estem a l'Executiu Nacional sigui un mes, pues a mi m'omple de joia, espero estar a l'alçada del que se'm demana.
Més enllà d'aquest congrés i del propi partit, internacionalment d'alguna forma veiem com finalment dilluns doncs, també Clara Ponsatí doncs, quedava lliure, Carles Puigdemont també, i té previst aquesta setmana doncs, tornar a Waterloo, a Bèlgica. Evidentment, doncs, les euroordres es van retirar la setmana passada per part del jutge del Suprem, Pablo Llarena, però continuen en presó preventiva els qui són a Catalunya, ja.
Permeten fer-te la pregunta jo ara, tu, i faig de
periodista. No respon preguntes.
Fa la pregunta, no, home, te la faré jo, però me contestaré jo mateix, faré de periodista. No és estrany que el president Puigdemont i la gent que està exiliada poden viatjar per tot el món i ningú els arrestarà i no faran presó, menys quan entraran a Espanya, a l'estat espanyol, que després Puigdemont directament anirà a la presó? No serà que realment el món no està equivocat, que qui està equivocat a l'estat espanyol amb aquesta justícia que diuen que és imparcial i que hi ha divisió de poders? Clar, o sigui, el president Puigdemont ha d'anar per tot el món viatjant i no li passarà res. Ara, si fica un dia un peu a l'estat espanyol i ve a Catalunya, l'empresonarem. No serà que qui va equivocat és l'estat espanyol i la justícia espanyola? I a partir d'aquí, jo demanaria que la fiscalia, que depèn indirectament de l'estat, que sàpiguen rectificar i que d'una vegada per totes, per favor, gent que encara no han jutjat, no pot ser que portin el temps que porten a la presó. I els consellers, mira, està fatal, però és que, perdoneu-me, quan parlo de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, és que m'agafa una ràbia, una impotència, dos líders socials que no han fet res, que estiguin a la presó, quan encara no els han jutjat, algú s'hauria de fer, mira, i per això em fa ràbia que aquí al poble encara tenim ara un regidor que està al govern i és el president d'alcalde, que no va votar a favor de treure el 155. No va votar a favor del 155. I encara jo no he vist que s'haiga rectificat amb això. Encara tenim un regidor, que és el president d'alcalde de l'Ajuntament de la Metlla de Mar, que va votar a favor del 155. Ara bé, clar, aquell regidor que durant 3 anys mos han dit que no era socialista, i ara és socialista. No sé què dir-ho, però home, mos haurem de fer mirar. Ja està molt bé que renunci al Partit Socialista quan, i aquí fico la quiniela, ja veureu com a les pròximes municipals anirà pel Partit Socialista. Tornaran a fer, faran una plataforma d'aquestes amb una marca blanca, però que baix ficaran en minudet Partit Socialista, i tornaran a... Ara, això ens servirà per tapar alguna boca, per poder seguir governant i seguir ocupant la cadira de l'Ajuntament. Per què? Perquè la majoria de llocs de Catalunya, tots aquells llocs que havia, hi havia gent que estava a favor del 155, tant alcaldes d'Esquerra Republicana com del PDeCAT, han trencat. Si no, mireu-ho. Miro que ha fet l'alcaldessa de Girona, miro que ha fet l'alcaldessa de Sant Cugat i miro que ha fet l'alcaldessa de Vilanova i Geltrú. Alcaldesses del PDeCAT que governaven els socialistes i van trencar el pacte. Tot i que els regidors socialistes d'aquests municipis havien votat a favor, havien votat en contra el 155, que aquí van votar, se van abstindre. I tot i així van trencar, ara que el poble no. Que el poble també, clar, és veritat, la culpa també és d'abans.
Ja que parla de les pròximes municipals, el PDeCAT què farà el 2019? Tenen clar qui encapçalarà la llista, quina serà la fórmula, perquè també s'està parlant molt sobre si serà PDeCAT, si serà Junts per Catalunya, potser d'aquí allà també surt un altre nom, no sé si és així. Ja han definit una mica com articularan doncs la prèvia cap a les pròximes eleccions municipals?
Tenim previst que després de l'estiu fer unes primàries per donar la possibilitat de algú que es pugui presentar també, juntament amb Joan Pere, si es dona el cas, que està tot en l'aire, però bé, segurament al setembre no se sabrà ni qui és el cap de llista, ni si només si les primàries s'hauran de portar a terme perquè n'hi haurà més d'un candidat, ja veurem.
Ho deixem a l'aire, per tant, i ho deixem a fer després de l'estiu.
L'únic que podem garantir és que els 5 regidors del grup municipal del PDeCAT, com no pot ser d'altra manera, els 4 anys, tenim el compromís absolut, el complirem, i com ho va explicar la Eva, passar a la tardor ja decidirem qui és el cap de llista, ja decidirà quina és la llista, ja decidirem amb quin nom anirem. Per tant, ens haurem d'esperar-nos a la tardor i ara disfrutar de l'estiu.
Per tant, ara és el que toca, disfrutar de l'estiu. Així acabem aquesta temporada política també sempre amb tu, a l'Espai dels Portaveus. Ho hem fet amb el PDeCAT, amb Joan Pere Gómez i Eva de l'Amo. Regidors, bon estiu, bones vacances, que els dos ens han dit allà a l'inici del programa que tenen ara uns dies a l'agost per desconnectar, que és important també. Ens retrobem a partir del setembre amb més informació política, puntualment els dimecres a la Cala Ràdio. Gràcies, regidors, bon estiu.
Bon estiu.
Gràcies a tu.